En essència, amb Judit Porta.
Deixem el professor Enric Roca en mans de Judit Porta. Busquem, com sempre, l'essència del nostre convidat, Judit.
El senyor Roca és un home galtut, de cara carnosa, amb un clotet en la barbeta. És un home de pell rosada en algunes zones enrogides, les celles negres, i té papada. Té els llavis prims i fronzits, els ulls blaus, cel net. Jersei verd, bolígraf verd, cabell eriçat. Somriu discret però dolç. És un home de moviments lents i desassossegats. De mirada, quan la fixe, quan la concrete, escrutadora. La veu una mica ronca, desprovist de gestos i d'expressió. Aquest home, em pregunto, no sé si quan era professor o mestre d'escola primària i secundària, el van esperonar per generar un debat a l'entorn d'aquestes temàtiques. Com van ser els seus temps en l'escola de primària i secundària?
Doncs hi ha dos moments. Un moment és el que és la relació amb els alumnes, i l'altre és la relació amb els col·legues i amb els professors. I ho dic i ho separo perquè són vivències molt diferents. Amb els alumnes jo diria que els enyoro. A la universitat tens un alumnat que falta aquest contacte humà, aquesta frescura. I les diverses edats, cada una té coses positives. Els nens petits per la innocència, per l'espontaneïtat, per la vitalitat insaciable de saber, per la connexió fàcil amb tu, per la comunicació. Els adolescents, perquè tenen tot un món per explotar, perquè són, et busquen com si fossin nens, però alhora volen ser grans. És a dir, que tu passes molt bé, jo almenys m'ho passava molt bé, i en això ho enyoro. La relació amb els col·legues és més complicada. És més complicada justament perquè no tothom arriba a l'ensenyament, jo diria ni en la formació, i a vegades ni en la vocació necessàries. I això fa que hi hagi gent que també, per les circumstàncies, perquè són molt dures, perquè és una feina duríssima, doncs hi hagi gent que estigui cansada. I aleshores, en lloc de facilitar les coses, a vegades doncs, el que fa és paralitzar alguns projectes, i això fa que tot sigui molt complicat, i que a vegades hi hagin reunions que estiguem molt de temps per decidir qüestions que semblen absolutament de detall. No? I això crema bastant en tota relació.
Sí,
però també hi ha col·legues molt, evidentment, que comparteixen els teus anhels i, per tant, es reforça moltíssim.
Això de l'esterilitat de reunions llargues passa sovint, eh? Suposo que reflexionar sobre l'escola el fa pensar també en els seus temps d'escola. Jo no sé si han canviat tant com diuen, o quina la relació o el pes entre família i escola.
Home, en això també és molt difícil de generalitzar. Aquí només puc posar la meva autobiografia,
sí.
No? Clar, jo vaig rebre una escola que encara era franquista i, per tant, molt diferent a la que tenim ara. Ojalà hagués pogut anar a l'escola d'avui en dia, amb tots els seus defectes. I una de les escoles potser que no puguin funcionar molt bé, però la preferiria l'escola que jo vaig estar. No perquè no complís en algun element educatiu, però era una estructura molt rígida, molt amarada d'una autoritat que era indiscutible, en què realment et senties com un objecte més que com un subjecte, no? I en aquest sentit, la relació amb els companys sempre salva l'experiència de l'escola, però la relació jeràrquica amb el professorat era una relació molt freda. Jo també suposo que eren temps d'una grisor general del país. Si hagués tingut la sort de potser estar en una escola en el temps de la República, la meva visió hauria estat totalment diferent.
Sens dubte. Li volia preguntar què en pensa de la possibilitat d'educar els fills a casa. A Europa sembla que és una pràctica bastant extensa, i a més la Constitució ho permet, és a dir, que considera un dret que els pares puguin educar els fills. Aquí a Catalunya sembla que hi ha bastantes famílies que comencen a optar per aquesta possibilitat. I creu en aquest possible sistema d'educació a casa?
Potser en algun cas estaria d'acord si la situació geogràfica o la situació de la família en concret així ho justifiqués, però en general, i pel que jo conec, moviments d'aquest tipus, sobretot als Estats Units, han estat fruit de decisions a partir de la sospita, més que no pas a partir d'una decisió valenta i autònoma. És a dir, si la decisió de la família fos en el sentit de dir és que nosaltres els hi donarem un plus que cap escola els hi dona, doncs a mi em semblaria perfecte. Però si la decisió és a la defensiva, en el sentit de que jo vull inculcar uns valors que no trobo en cap institució i que tinc el perill de que això dissolgui la personalitat que vull cap als meus fills, i per tant els recloc en la bombolla que jo els vull donar, jo diria que té una part d'egoisme molt important. Un fill no és teu, no és de la família. Cada nen, primer de tot, són els drets del nen, no els drets dels pares. I per tant els fills han de tenir llibertat d'escollir quan siguin grans, no estar tan condicionats per un entorn familiar que els ofegui, no? Per tant, en aquest sentit, ja dic que hauríem d'analitzar cada moviment, però pel que jo conec hi ha un tarannà més conservador que no pas oberturista.
Les preguntes de la vida al tal com som.
Professor Enric Roca, una cosa molt breu i molt puntual que vostès també toquen al llibre, que em sembla que és molt interessant. Nosaltres ho hem desenvolupat en altres converses del programa, l'anglès, no? Com a eina bàsica per encarar el futur, un tema que les escoles encara no tenen molt ben resolt. Cal gestionar de forma distinta l'aprenentatge d'aquesta llengua, de l'anglès?
Sí, estem davant un tema que genera moltes polèmiques, inclús amb els mateixos especialistes, que tampoc es posen massa d'acord. En això tenim com, a vegades, tendències contraposades, que unes venen, després se'n van. És a dir, hi ha una tendència de pensar que quan més aviat s'aprèn una llengua, més competència i més ràpidament s'aferma, i altres que, en canvi, diuen que hi ha unes determinades edats que, si no es fa per immersió, realment, si l'aprenentatge és més un aprenentatge a la classe presencial, a vegades amb professors no nadius, que això es perd el temps gairebé. És a dir, que això es recupera després amb una immersió a fons, encara que sigui l'adolescència, en un país, doncs, que, en una estada en un país que puguis realment fer aquesta immersió, no? Encara que potser quedi algun deix d'entonació, però en principi un guanya la competència en entorns d'immersió i en entorns en què la llengua es faci servir per l'ús comunicatiu i gairebé per l'ús social. Aleshores, clar, els models tradicionals, aquests que diuen, doncs una hora més d'anglès, o anem a formar una mica més els professors d'anglès perquè tinguin una mica més de nivell de competències i automàticament això farà que tots els alumnes tinguin més competència d'anglès, això està per demostrar. Nosaltres apostem més en la línia d'obertura i d'integració de coneixements a crear espais multilingües. És a dir, que aquells alumnes que tenen diferents llengües i que tenen l'accés a diferents llengües, els processos de transferència entre aquestes llengües són molt superiors i, per tant, es pot aprendre diverses llengües alhora. Això sí, amb espais d'ús que vagin més enllà d'una assignatura i que tinguin professors realment nadius o que dominin molt bé la llengua per poder fer aquesta immersió.